Bon dia, com esteu?
Bon dia, de matí fred, estat de cel variable, estones de temps assolellat i altres amb cel parcialment ennuvolat, amb una temperatura màxima que arribarà fins als 16 graus.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui dilluns 12 de febrer de 2024. A Bakú avui han vist sortir el sol fa justament 13 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 7 graus. Avui, amb estat de cel variable, tindrem estones de sol i grans clarianes, però també algunes bandes de núvols, deixant un cel a estones parcialment ennuvolat. La temperatura màxima rondarà els 16 graus al llarg del dia. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, l'informatiu comarcal de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè aquest cap de setmana hem de destacar que les colles de Carnaval d'arreu de Catalunya han desfilat pels carrers del Baix Empordà per, com dèiem, celebrar aquest Carnaval tan esperat. A més, els Mossos d'Esquadra han detingut un home per haver robat i ferit tres dones grans a Palafrugell. Ho ampliarem a l'informatiu. I a més, les entitats ecologistes reclamen l'execució de les sentències del xalet del Golfet. Ho ampliarem tot a l'informatiu d'avui del Supermatí, però també hem de destacar que avui parlarem amb el president de l'Associació de la Sopa de Verges, el senyor Josep Maria Font, i com cada dilluns parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut de Torroella. De seguida ho repassem tot. Abans, però, hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Primer de tot, saludem en Sergi. Bon dia, Sergi.
Hola, Maria. Bon dia.
També tenim a la Carla. Bon dia, Carla.
Hola, bon dia.
I en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que, com explicàvem, aquest cap de setmana les colles d'arreu de Catalunya han desfilat per diverses de les rues que s'han celebrat al Baix Empordà per celebrar el Carnaval. La pluja ha afectat alguns municipis, però no ha impedit que se seguís la festa als carrers. Anem a repassar com ha anat aquesta edició per les diverses poblacions de la zona, Mariona.
La Rua de Sant Feliu va obrir pas a una nova edició del Carnaval al Baix Empordà. Divendres a les 6 van desfilar 58 colles i més de 4.200 figurants, un any que ha marcat un rècord d'inscrits segons l'Ajuntament del municipi. Les rues de Palamós i Platja d'Aro s'han trobat amb un contratemps. La pluja acaba fent darrerir les sortides fins a un quart de 6, però la festa no va parar. I el cap de setmana del Carnaval ha acabat a Santa Cristina d'Aro, on ahir, a dos quarts de 5 de la tarda, va tenir lloc la 42a Rua de l'Amistat, on hi van participar 50 colles.
I en la plana de successos hem de destacar que els Mossos d'Esquadra han detingut un home per haver robat i ferit tres dones grans a Palafrugell. Ferran.
Les va ferir de gravetat per emportar-se les seves pertinences. Els robatoris van ser els dies 17 i 19 de gener i 1 de febrer, però van detenir-lo divendres al matí al carrer de Pau Claris de Palafrugell. La investigació de l'àrea d'investigació criminal del Baix Empordà ha permès identificar el sospitós.
I les entitats ecologistes reclamen l'execució de les sentències del xalet del Golfet. Paula.
Denuncien l'absoluta manca d'execució per part de l'Ajuntament de Palafrugell de les sentències dictades administratives en relació a les obres del macroxalet del Golfet.
I substitueixen la gespa artificial del camp de futbol Pere Sabrià a Cantó de Pals.
La gespa es trobava en mal estat després d'anys d'ús i era necessari substituir-la atès que no era possible fer més actuacions correctores.
I fins al 15 de març està obert el període per fer propostes d'actuacions per incloure el pressupost municipal del 2025 a Palafrugell. Ferran.
Fins al 21 de febrer totes les persones...
Ara sí, fem els pressupostos amb en Ferran.
Es tracta del procés dels pressupostos participatius que es recuperen enguany i que serviran perquè la ciutadania decideixi on es destinaran més de 300.000 euros. Es pot fer per internet o de manera presencial i després repassarem com fer les propostes.
I ara sí, Carles, es pot votar el premi a Bisbalenc o Bisbalenca de l'any 2023 entre els 8 candidats proposats per la ciutadania.
Fins al 21 de febrer, totes les persones majors de 16 anys empadronades a la Bisbal d'Empordà podran votar la proposta de candidatura que vulguin que s'endugui el guardó.
I comença el procés d'adequació del pati exterior de Can Formatger de la Bisbal, Paula.
Des de l'àrea d'urbanisme han encarregat la redacció de la documentació tècnica d'actuacions puntuals per tal d'adaptar l'exterior de l'equipament bisbalenc.
I pel que fa als esports del cap de setmana, comencem parlant d'un Bisbal bàsquet que continua intractable, Sergi.
Nou triomf dels bisbalencs que els referma en un lideratge merescut al capdavant de la Lliga EVA. El Montbus Igualada visitava el Pavelló Vell amb ganes d'estroncar la ratxa dels locals i certament van ser capaços de complicar molt les coses durant els dos primers quarts. Però a partir del tercer període, el Bisbal Bàsquet va imposar la seva llei per acabar guanyant el duel per 10 punts de diferència.
I dels equips de la ciutat de Girona, malauradament, hem de parlar d'una clara derrota del Girona de futbol al camp del Bernabéu.
Un Girona desconegut va caure amb claredat al camp del Madrid per un contundent 4-0. Els gironins no van poder contrarrestar un equip comandat per dos noms propis, Bellingham i Vinícius. Ells dos van capitanejar la golejada i van deixar el Girona a 5 punts del lideratge de primera divisió.
I el bàsquet Girona cau també de manera clara a la pista del Morabanc d'Andorra, Sergi.
Derrota inapel·lable dels gironins per 93-66. L'efecte Katsikaris, després de dos partits amb clars signes de millora, es va diluir de cop davant dels andorrans. El tècnic grec té molta feina per davant encara. L'aturada de la Lliga ACB entre la Copa del Rei i els partits de FIBA ha de servir per cimentar l'equip de cara al tram decisiu de la temporada.
I més enllà del Baix Empordà estan passant coses, perquè hem de destacar que un jutjat de Barcelona envia a presó provisional sense fiança l'agressor d'una desena de dones a la línia 5 del metro a l'estació del Camp de l'Arpa. I és que el magistrat ha enviat aquest home a la garjola pels delictes de lesions i tracte degradant. Els Mossos el van detenir divendres a la nit i el divendres al matí hem de recordar que l'home va agredir indiscriminadament almenys una desena de dones a l'andana del metro, segons van confirmar els Mossos. En un primer moment la policia no va detenir l'agressor, tot i que en el vídeo difós per xarxes es veu que l'atac és indiscriminat i violent. Veurem com acaba aquest tipus de violència, que la veritat és del tot sorprenent. A més, hem de destacar que la pagesia es prepara per una nova setmana de mobilitzacions. Aquest dilluns ja hi ha previstes algunes accions, per exemple, a les Terres de Lleida. Des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre faran talls al Carràs i al Macelles, des de les 9 del matí i fins a les 9 del vespre a la Portella, i des de 3 quarts de 5 i fins a les 8 del vespre faran una marxa lenta a la C53. El plat fort, però, serà aquest dimarts, quan Unió de Pagesos ha convocat una mobilització per col·lapsar la Jonquera, Mercabarna i el Port de Tarragona. L'objectiu de les accions és continuar reivindicant que calen millores al sector, per això aquesta vegada apunten cap als grans centres de distribució del país. A més, hem de destacar una notícia que va passar aquest diumenge, i és que hi va haver diversos ferits, dos de crítics, en un accident greu en una atracció de PortAventura. I és que això es deu a la caiguda d'un arbre proper a l'atracció del Tomahawk a causa del fort vent. Les branques van caure damunt de l'atracció i quan va passar el vagó va colpejar les persones que hi eren dins. Fons del Servei d'Emergències Mèdiques han apuntat que s'han atès 14 persones i dos dels ferits que es van atendre són dos adults que estan en estat crític i que de moment se'ls va traslladar a l'Hospital de Bellvitge i al Joan 13 de... no, 23 de Tarragona, i almenys tres són greus. I a més hi ha dos nens ferits lleus i es van activar 8 unitats terrestres i un helicòpter medicalitzat durant aquest accident que hi va haver ahir pel fort vent a Tarragona. I I ara anem amb el repàs de la previsió meteorològica al Baix Empordà. Bon dia, Albert Aparicio.
Hola, bon dia.
Després de la pluja del passat dissabte, quin temps ens espera aquesta setmana al Baix Empordà?
La setmana comença amb un inici de dilluns fred amb temperatura mínima entre els 0 i 3 graus. Fem un petit balanç de l'episodi de pluja que entre el divendres nit i dissabte passat va deixar més de 10 litres per metre quadrat a tot el Baix Empordà, arribant als 15 litres per metre quadrat a Palafrugell i localment a Castell d'Aro, Calonge i a punts de la Bisbal d'Empordà es van acumular fins a 20 litres per metre quadrat. Avui, amb estat de cel variable, tindrem estones de sol i grans clarianes, però també algunes bandes de núvols, deixant un cel estones parcialment ennuvolat. La temperatura màxima rondarà els 16 graus. Demà i dimecres, pocs canvis, en temps majoritàriament assolellat i temperatura diurna més elevada, especialment de cara a dimecres.
Doncs llàstima que les pluges finalment acabessin afectant una mica el carnaval, com comentàvem a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró i també a Palamós. La pluja va condicionar una mica les rues, tot i això finalment van poder sortir. Moltíssimes gràcies, Albert, pel repàs del temps. I el comentari d'avui ens el porta la Neus Colomer.
Aquesta setmana passada hem estat testimonis d'una situació profundament descoratjadora. Després de 55 anys residint al seu pis del barri gòtic de Barcelona, Blanca Espinosa, una veïna de 78 anys, ha estat desnonada. La seva història comença amb un pagament endarrerit de 177 euros a causa d'unes obres mal fetes. Malgrat haver aconseguit parar el desnonament temporalment gràcies a la pressió mediàtica i a una valenta protesta veïnal, els esforços de negociació han acabat fracassant. El tema dels desnonaments és molt dolorós perquè sembla que no hi hagi manera de poder garantir el dret a l'habitatge, que quan causen desgràcia ningú et ve a rescatar. I setmanes com aquesta, on a més hem sabut que els grans bancs, rescatats per tots nosaltres no fa tants anys, han guanyat més de 26 milions d'euros, un 27,2% més que l'any passat, s'accentua encara més la injustícia de la situació. La tragèdia es multiplica quan els afectats per aquests esdeveniments són persones grans. Arriba un moment que refer la vida, reinventar-se, no és viable. En una societat cada cop més envellida, ens veiem confrontats a la responsabilitat de garantir una vida digna als qui envelleixen amb nosaltres. És normal que enmig d'aquest panorama emergeixi la por a envellir, coneguda com a gerontofòbia, i una visió estereotipada i negativa dels adults grans, l'edadisme. Aquest últim, juntament amb el sexisme i el racisme, constitueix el tercer tipus de discriminació més comú a dia d'avui. Aquesta problemàtica persistirà mentre continuem encoratjant la creença que la joventut és l'únic estadi de la vida que mereix ser venerat, mentre es menys té i considera prescindible la tercera edat. És hora que la societat i els governs assumeixin la responsabilitat de protegir els drets i el benestar dels nostres conciutadans més grans. Hem de treballar per transformar la percepció de fer-se vell en una experiència vella i plena. És hora de posar fi a la discriminació basada en l'edat i assegurar que cadascú de nosaltres pugui viure la seva bellesa amb dignitat i respecte.
Sobretot això, viure la bellesa amb dignitat i respecte i no acabar, doncs, en aquestes situacions. Moltíssimes gràcies, Neus Colomer, pel comentari d'avui. I quan falta poc més d'un minut per un quart de nou, comencem amb el repàs de les principals notícies al Baix Empordà. I és que hem de destacar que aquest cap de setmana les colles de carnaval d'arreu de Catalunya han desfilat per les rues del Baix Empordà. I és que la pluja no ha estat una gran aliada durant aquesta celebració, però no ha impedit que continués la festa als carrers. Anem a repassar com ha estat l'edició d'enguany al Baix Empordà, Mariona.
La pluja ha aigualit la celebració del Carnaval en algunes de les poblacions de Baix Empordà, com és el cas a Platja d'Aro, una de les rues més esperades. Durant el matí del dissabte, les activitats no van tenir cap contratemps, però a la tarda va ser marcada per un xàfec que va endarrerir la rua fins a un quart de sis. La desfilada, però, va encetar amb la banda musical al Caliu de Platja d'Aro, la carrossa del Rei i la Reina i Carnestoltes de Platja d'Aro. Enguany han participat 13 poblacions de comarques gironines, entre elles Calonge i Sant Antoni, la Bisbal i Palamós. A Palamós també es va veure afectat per la pluja, però malgrat el temps va decidir continuar. La sortida també es va endarrerir fins a un quart de sis i es va haver d'escurçar el recorregut, però la festa no va parar i es va aconseguir celebrar el Carnaval. Això sí, amb una novetat, perquè la festa i l'entrega de premis es va traslladar a la nau de 50 metres. Seguim amb la rua de Sant Feliu, que va obrir el pas a una nova edició del Carnaval de Baix Empordà. Divendres a les 6 van desfilar 58 colles i més de 4.200 figurants, un any que ha marcat un rècord d'inscrits, segons l'Ajuntament del municipi. Això sí, malgrat que la pluja no va fer acte de presència fins ben entrada la nit, el vent va acompanyar les comparses fins al final de la desfilada. I el cap de setmana del Carnaval acabat a Santa Cristina d'Aro, ahir a 4:45 de la tarda, va tenir lloc la 42a Rua de l'Amistat, on van participar 50 colles i que per sort van poder gaudir de la festa.
Una llàstima que hagi plogut justament per Carnaval, tot i que sabem que és necessari, però no passa res, van poder sortir les colles a desfilar, però hem de repassar també quines han estat les colles que van guanyar els diversos guardons que atorguen aquestes rues de Carnaval.
Que fa Sant Feliu, la primera rua del Baix Empordà, es van repartir 5 premis, entre ells el guardó a la millor coreografia, que va ser per la colla Els Emmascarats d'Olot, i que enguany desfilaven sobre el títol Les Joies Sagrades de l'Índia. El reconeixement a l'originalitat el va aconseguir la carnavalesca d'Olot sota el títol Aquesta va per tu. A Palamós es van repartir 4 premis, el premi a millor vestuari va ser per la colla Les Nimfes disfressades de Barbies, i el guardó a la millor carrossa va aconseguir la colla Xerinola amb un carruatge cobert a l'estil americà. La millor coreografia va ser per la colla Incombustibles i el premi a les plataformes decorades se'l van dur Passats de Voltes. Seguim a Platja d'Aro, on van desfilar 65 colles i 5 d'elles van aconseguir un guardó determinat pel jurat. A la categoria de carrossa gran va guanyar Carnavalesca d'Olot, que també va aconseguir el premi a la millor disfressa. La millor comparsa petita va ser la dels Emmascarats, també Olotina, i el primer de la categoria de carrossa petita van ser els Golfos de Sant Feliu de Guíxols. Pel que fa a les colles locals, van guanyar la Banda del Pati. I acabem amb el lliurament de guardons de la Rua de Carnaval de l'Amistat de Santa Cristina d'Aro. A la categoria de carrossa gran va guanyar Marí Muntanya i de la carrossa petita els Quatre Gats de Sant Feliu de Guíxols. La millor comparsa va ser la d'Aquí d'Allà i la millor animació va ser la d'Anem de Conya. L'últim guardó lliurat que tanca el cap de setmana de Carnaval és el premi especial que va ser otorgat a la setjonenca.
Doncs, repassat aquest Carnaval, hem de recordar que la setmana que ve també segueixen les rues de, per exemple, poblacions com Calonge o també a la Bisbal d'Empordà. Per tant, per aquells que encara no hagin pogut fer aquest tastet de Carnaval, no patiu, que la setmana que ve continua. I canviant de tema, hem de destacar que la Federació de SOS Costa Brava, juntament amb les entitats ecologistes de Salvem el Golfet i SOS Palafrugell, han fet una convocatòria aquest dissabte al matí a Calella de Palafrugell per reivindicar l'execució de les sentències dictades per les obres del macroxalet del Golfet, l'enderroc dels murs perimetrals i per denunciar el tancament del camí de ronda al Golfet i l'incompliment del deure d'executar les obres d'adequació del camí de ronda i obrir-lo al públic. Què més en sabem, Paula?
Les entitats denuncien l'absoluta manca d'execució per part de l'Ajuntament de Palafrugell de les sentències dictades d'administració en relació a les obres del macroxalet. Sentències que van ordenar l'anul·lació de les 3 llicències municipals d'obres alhora que denuncien que tot continua igual. Durant la convocatòria d'ahir també van reivindicar l'execució del camí de ronda de davant del macroxalet, construint dalt del penya-segat de la platja del Golfet, que es troba actualment interromput per una tanca provisional d'obra i encara pendent d'execució, malgrat que la cessió del camí fou una condició per l'aprovació del pla de mobilitat urbana del carrer Castellets del municipi i per l'execució de les obres d'aquesta polèmica edificació. Reclamen sobretot la restauració i recuperació de les escales d'accés a la platja del Golfet, tancades des de fa alguns anys.
I en la plana de successos hem de destacar que els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 36 anys per haver agredit i robat a tres dones grans de Palafrugell. Les va ferir de gravetat per emportar-se les seves pertinences. Els robatoris van ser durant els dies 17 i 19 de gener i 1 de febrer, però van detenir-lo aquest passat divendres al matí al carrer de Pau Claris de Palafrugell. La investigació de l'àrea d'investigació criminal del Baix Empordà ha permès identificar aquest sospitós, Ferran.
El primer robatori va ser el 17 de gener al camí de Santa Margarida. Va agredir una dona amb un cop de puny i la va deixar inconscient. Després li va robar la ronyonera i va marxar corrent. Els serveis d'emergència van traslladar la víctima a l'Hospital Josep Trobeta de Girona per la gravetat de les lesions. El segon robatori va ser dos dies més tard. Va atacar una dona davant de casa seva al carrer de la Independència, la va fer girar, va caure a terra i li va clavar puntades de peu. El detingut va emportar-se la bossa de mà i va marxar corrent. I per acabar, l'1 de febrer va atacar per l'esquena una dona que caminava pel camí de Santa Margarida. Li va clavar un objecte punxegut a la barbeta i li va provocar un tall. Després va robar-li el telèfon mòbil i la motxilla.
I hem de destacar també que finalitzen els treballs de substitució de la gespa artificial del camp de futbol Pere Cervià a Cantó de Pals. Paula.
I és que l'elevat ús del terreny de joc, tant per la pràctica d'entrenaments com per l'ús competitiu, havia desgastat la fibra de la gespa. En algunes zones del camp s'havia perdut material i de farciments i pràcticament havia desaparegut. Alhora, la majoria de línies de joc restaven desenganxades i trencades en algunes zones del camp després de diverses reparacions durant els últims anys. Els treballs es van fer entre els mesos de desembre i gener i han inclòs la retirada del material esportiu, l'aixecament de la gespa existent, la reparació de desperfectes puntuals de la base existent, la col·locació d'una nova gespa d'última generació certificada amb el segell de qualitat de la FIFA i l'emplenament amb sorra de l'INSE i SRB i el corresponent llastrat finalment per tornar a fer el muntatge de les canals i del mobiliari. També s'han substituït els 6 canons de rec i s'han reparat les lluminàries de dues torres. El projecte bàsic ha estat redactat pel despatx Vilaseca Consultors de Sant Cugat del Vallès i l'empresa Urban Global 2018 ha estat l'adjudicària del contracte que ha portat a terme totes aquestes tasques.
I arrenca el període de votació popular per decidir qui ha d'obtenir el guardó de bisbalenc o bisbalenca de l'any 2023. Entre els 8 finalistes proposats per la ciutadania hi tenim diverses persones destacades de la Bisbal d'Empordà. Carla, què més en sabem?
Fins al 21 de febrer, totes les persones majors de 16 anys empadronades de la Bisbal d'Empordà podran votar la proposta de candidatura que vulguin que s'endugui el guardó. Entre les 8 propostes hi destaca la presència del president de l'Associació Escola de Ràdio Periodisme Digital de l'Empordà, entitat gestora de Ràdio Capital de l'Empordà, Martí Seguer. Ha estat proposat pel pas endavant que ha fet el mitjà, que dona cobertura al Baix Empordà amb l'adquisició de la freqüència de 95.16 en l'antiga Joy FM, aspecte que ha suposat un revulsiu en la tasca de difusió de la vida social, cultural i associativa de les comarques gironines i a la Bisbal. També hi ha els noms d'Anna Pasqual per la seva tasca d'enregistrament fotogràfic de la vida de la Bisbal, Jordi Bassa per la recuperació de la passió d'aquest any 2023 al municipi, Juan Carrosés per la tasca de promoció de la cultura local i amateur, Anna Maria Culla per la seva implicació en el teixit popular bisbalenc, Francesc Piedra per la seva tasca com a president de la Federació del Comerç i emprenedor exemplar, Eduard Vila per la seva tasca comentant partits de la Lliga EVA del Bisbal Bàsquet i Josep Font pel seu gran amor a l'Atlètic Bisbalenc. Ja es pot votar en línia a través de la plataforma de participació ciutadana o de manera presencial a través d'una urna que s'ha instal·lat a l'Ajuntament Vell de la Bisbal. Cal tenir present que cada persona només pot votar una candidatura. Si es vota electrònicament i presencialment, prevaldrà el vot electrònic. Quan clogui la votació popular, es farà la publicació dels resultats i l'acte de lliurament del guardó. El bisbalenc de l'any se celebra per 5è any consecutiu amb hora de procés de participació ciutadana per tal que les persones empadronades al municipi escollin qui mereix el guardó. Es tracta d'un reconeixement honorífic de votació completament popular per tal de reconèixer públicament una persona que durant l'any hagi destacat per algun acte concret o per algun fet extraordinari en l'àmbit social, cultural, esportiu o ambiental o científic.
I I hem de destacar també que fins al 15 de març està obert el període per fer propostes d'actuacions per incloure el pressupost municipal del 2025 a Palafrugell. Es tracta del procés de pressupostos participatius que es recupera enguany i que serviran perquè la ciutadania decideixi on es destinaran més de 300.000 euros, Ferran.
Des de la setmana passada, tothom qui ho desitgi pot presentar les seves idees d'inversions, serveis, programes o activitats. Es pot fer per internet o de manera presencial. A l'esmorzar de Ràdio Palafrugell ens ha acompanyat la regidora de Participació i Nova Governança, Marta Vim, per explicar pas a pas com es poden vehicular les propostes ciutadanes.
I com s'ha de fer aquest tràmit per internet?
Sí, s'ha de fer a través de la plataforma Decidim o fent clic al banner del portal web de l'Ajuntament. L'usuari es pot registrar amb el seu nom i DNI, no cal estar empadronat en aquest moment. Un cop s'ha iniciat la sessió, cal seleccionar nova proposta i en aquest punt cal introduir un títol, una descripció i, si es vol, una imatge o documents adjunts. D'aquesta manera, la proposta queda enregistrada i publicada a la plataforma. Aquest dijous al migdia ja hi havia 13 propostes, algunes de les quals inclouen la millora de l'accessibilitat al pavelló o la restauració i obertura del mercantil. Totes són públiques. La regidora Marta Vim explica que han intentat simplificar els passos respecte a processos participatius anteriors.
Hem arribat a poder-ho fer molt més simplificat que en el seu moment tota la part de les festes de primera que veia aquesta això.
Sí.
Llavors ara només necessitem la data de naixement i el DNI. Amb això ja estan registrats. Uh-huh. I en allà poden posar la proposta. O sigui, jo com a Marta, tu com a Dani, o Pepito o Juanita, poden posar la seva proposta.
Que ara està empadronat?
No, per fer no la cal... proposta no.
I qui vulgui també pot presentar aquesta proposta de manera presencial, no?
Exacte, durant tot el període les propostes es poden presentar per escrit en butlletes que es troben a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i a la Biblioteca en els horaris que estan obertes. A més, els diumenges 18 de febrer i 3 de març hi haurà un punt d'informació a Plaça Nova per ajudar a presentar les proposicions. Vim explica que l'objectiu és que la informació sobre aquest procés participatiu arribi a tota la població a través d'una campanya d'informació.
Estem fent molta campanya de comunicació perquè creiem també que és molt important. És la primera vegada que es fa això. Llavors, la nostra intenció és fer arribar el màxim possible la informació a la gent. Com? Des de xarxes socials, tot aquest tema dels vídeos, hi haurà cartelleria, es farà tot un tema de buzoneo.
I les associacions veïnals podran fer propostes també?
Sí, s'han programat 14 trobades amb associacions de veïns, consells de gestió de nuclis i entitats. En aquestes reunions els participants podran fer propostes de projectes.
Ens estem movent per arribar a col·lectius específics de gent, no? Per exemple, ens anirem a hem anat a l'associació de veïns del Pivert, del Carrer Ample, Vilaseca, Bruguerol, Llafranc, Llofriu, Camp d'en Prats, Tamariu, La Punxa, Calella... També hi formarà part el Consell d'Entitats Juvenils, l'Associació de Consell de la Gent Gran, associacions i entitats, consells d'infants, consells d'adolescents... Per tant, la gràcia és que tothom pugui aportar la seva proposta.
I com han de ser aquestes propostes?
L'import que es destinarà a pressupostos participatius serà de 310.000 euros a càrrec del pressupost de l'exercici econòmic 2025, distribuït en 250.000 euros a inversions i 60.000 euros a serveis, programes o activitats. Es poden proposar projectes, inversions i accions que poden millorar el poble en qualsevol àmbit. Les propostes presentades han de ser clares i concretes i han de complir una sèrie de condicions.
Res, petites cosetes que hem de complir com a base, no? Que és no respondre a interessos personals, han de respectar el marc legal i ser viables tècnicament, fer referència a competències de l'Ajuntament, perquè hi ha coses que, si me dius, la carretera d'anar d'aquí a no sé on no ens toca a nosaltres, no? Donar resposta a un problema en necessitat concreta, no contradir els plans municipals i no generar costos extres més enllà del futur. O sigui, hem de tenir en compte que aquests 310.000 euros són per executar el 2025.
I a partir de les propostes, què es farà?
Quan s'acabi la fase de presentació de propostes, els tècnics municipals les analitzaran durant 4 mesos per avaluar si són viables. Es valorarà si es poden executar, si entren dins del pressupost i si l'actuació és competència de l'Ajuntament. A partir del 16 de juliol es difondran les propostes i, si és necessari, es faran trobades amb les persones que han participat a la primera fase per acotar el número d'actuacions a 25. I passat l'estiu, el 15 de setembre, s'obrirà el període de votacions durant un mes fins al 15 d'octubre. Vim anima a participar a tot el procés i recorda que en aquesta primera edició l'objectiu és poder posar la primera llavor de futurs processos.
al final és la primera vegada, no? I també t'informes d'altres poblacions, què passa i quines són el que ens podem arribar a trobar i quina és la realitat també d'un pressupost participatiu a nivell de votació, no? I tant de bo que arribem a un tant per cent molt més gran d'altres poblacions, no? Però la mitjana és d'un 4% de votació. És molt poc i és curiós, però bueno, a veure si amb comunicació i a veure si d'això podem arribar una mica més.
BIM assegura que l'Ajuntament té un gran potencial en comunicació innovadora i que l'objectiu és reformular l'espai que separa el consistori i el ciutadà. Un exemple de la nova comunicació és la campanya conjunta entre totes les àrees de Nadal del 2023, que el qualifica com a èxit.
I l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha iniciat el procés d'adequació dels exteriors de Can Formatger per tal que s'hi puguin dur a terme activitats. Des de l'àrea d'urbanisme han encarregat la redacció de la documentació tècnica d'actuacions puntuals per tal d'adaptar l'exterior de l'equipament bisbalenc.
La superfície total de la zona que es vol adaptar és d'uns 700 metres quadrats i s'hi ha de preveure l'adequació de l'accés als veïns i veïnes, un projecte que s'haurà de fer per etapes. Els treballs inclouran l'enderroc d'un cobert, la construcció d'un escenari amb un punt de connexió elèctrica i un punt de connexió d'aigua potable al pati. A més, també caldrà instal·lar l'enlluernat mínim necessari per pintar herbat i adequar per part del pati amb un paviment que permeti el drenatge de les aigües plujanes.
I la Sopa de Verges ha iniciat la seva celebració aquest diumenge. Tot i això, el gruix de totes les activitats de l'edició d'enguany es faran aquest dimarts 13 i per parlar-nos d'aquestes activitats i conèixer una mica més la tradició de la Sopa de Verges ens visita el president de l'associació La Sopa de Verges, Josep Maria Font. Bon dia.
Bon dia, tinguin.
Molt bé, vostè espero que bé, no? Començant el dilluns.
Sí, ahir va ser un dia una mica trafegat, però bé, bé.
Clar,
començant avui per anar preparant coses per demà, ja.
Jo era el que li anava a preguntar, perquè ahir es va fer aquesta primera passada per recollir aliments pels afores de la vila. Com va anar? Hi va haver molta participació?
Sí, sí, va haver bastanta gent. El dia ens va acompanyar moltíssim, va fer molt bon dia i la gent va sortir al carrer i ens va acompanyar moltíssim. I la participació va ser molt bona.
Mm-hmm. Perquè, per exemple, quins aliments van recollir ahir per fer aquesta sopa de verges?
Aliments ara en recollim pocs, ja la gent sol donar diners ara, perquè abans això, la gent aquí eren pagesos i tothom tenia cosa al camp dels productes que hi posaven, mongetes, patates, i ara pagesos en queden pocs. I la gent sol donar diners ara.
Mm-hmm. I aquests diners...
Però encara vam recollir alguna patata, alguna ceba, algun quilo d'arròs... Encara vam recollir alguna cosa d'aquesta. Encara algú conserva la tradició de donar aliment.
Mm-hmm. O sigui, és més tradicional donar aliments, tot i això, la gent que vol participar encara segueix donant diners, suposo que per comprar aquests aliments per fer
sí,
la celebració.
Ara comprem els aliments, o sigui, comprem els ingredients de la sopa, perquè és una mica més... L'hem professionalitzat una mica més que abans, no? Ara, almenys sabem que tots els ingredients són iguals, que tot és el mateix... que no tenim, perquè vam trobar amb això, una et donava una patata d'una classe, va tornar una patata d'una altra, i ara doncs, comprem les patates totes que siguin iguales, les mongetes totes que siguin iguales, i, perquè és molt més fàcil la cocció.
Mm-hmm. Mm-hmm. Vull dir, no hi ha d'haver aquests temps diferents de cocció, a vegades un tipus de patates com més ràpid que un altre a l'hora de fer...
Exactament, sí.
I, esclar, a mi el que em genera una mica de curiositat és d'on és aquesta passada que es fa de manera prèvia a tota la celebració del que seria la sopa de verges, perquè, pels qui no ho sàpiguen, aquesta passada es va fer ahir diumenge i demà dimarts es farà tota la cocció i tota la celebració d'aquesta menja que és tan tradicional al municipi. D'on neix tota aquesta activitat?
Exactament, no sabem d'on neix tota aquesta activitat de la passada, però pensem que quan això abans ho pagava, hi havia un feudal al poble, pagava una menja cada any a tot el poble, i quan aquests senyors feudals varen acabar la seva existència, jo penso que el poble va voler continuar amb la tradició, o pensem això, no? Que el poble va voler continuar amb la tradició i va voler col·laborar per poder fer continuar fent aquesta menja per la gent més necessitada.
Mm-hmm. I, esclar...
Això ve d'aquí, o sigui, mm-hmm. era per gent més necessitada. Abans, ara, és una menja de qualitat i de i que la gent doncs ve a menjar-se perquè li agrada i perquè no té res que veure amb això de, però bueno, però té aquesta tradició, no?
Clar, i no sé si hi ha una recepta concreta per la sopa de verges, però parlàvem de, per exemple, aliments com la patata. Quins altres tipus de també de mongetes, quins altres tipus d'aliments hi podem trobar en aquesta sopa?
Mira, en la sopa de verges hi podem trobar-hi des de gallina, costelló de vedella, costelló de porc, pit de xai i coll de xai. Hi podem trobar-hi, també hi podem trobar-hi arròs, hi podem trobar fideus, hi podem trobar patata, hi podem trobar cigró, hi podem trobar mongeta, hi podem trobar ceba. O sigui, és una escudella. Al final és una escudella, no?
Però una escudella més consistent, perquè...
És una escudella més consistent, perquè és una escudella que quan te la menges no té caldo, és espessa.
Perquè, a més, o sigui, per tota la gent que encara no conegui aquesta tradició, aquest dimarts hi ha una gran quantitat d'activitats al municipi. No sé si ens en pot destacar alguna, a part d'aquesta menja que es fa demà al migdia. Esclar, com comença el dimarts a Verges?
El dimarts comença a Verges a les 7 del matí encenent els focs i posant els perols en el foc amb aigua que vagin bullint. Després, a les 8, de 8 a 11, fem un esmorzar popular per tothom que vulgui venir a esmorzar. Aquest sí que és... Tot, la sopa és gratis, l'esmorzar popular s'ha de pagar, és un preu de 8 euros. Després tenim un ball de disfresses pels nens, per la mainada, que seria com si fos el ball de neu que seia abans a la plaça, però el fem a les 11, però és pels nens. I després, a partir de les 12, tenim un grup que animarà una mica la plaça, també amb música d'aquí, i un DJ, fins a les 2 que repartirem la sopa. I a partir de les 2 que repartirem, menjarem la sopa, i a les 3:30, 4, una audició de sardanes. I aquí ja, després de l'edició de Sardana, s'haurà acabat ja el dimarts de Carnaval.
Clar, és una manera diferent de celebrar el Carnaval. Avui, al principi de l'informatiu, estàvem parlant d'aquestes rues de Carnaval, però també hi ha aquesta tradició de fer aquest tipus de menges. Esclar, tot això, espereu superar la xifra d'assistents que hi va haver, si no vaig equivocada, l'any passat es van repartir unes 2.500 racions de sopa. Espereu que us visiti més gent aquest any. Teniu pensat posar més perols?
Sembla ser que aquest any, amb el bon temps que fa i els pobles veïns fan festa local i tot això, estem pensant fer unes 3.000 racions.
Ostres.
Que no sé, suposo que també les vendrem. En el preu que les venem, suposo que també les vendrem.
Perquè, per qui no ho sàpiga, el preu de... Quin és el preu?
No, és 0 euros. Per això dic que en el preu que les venem...
Home, és un bon preu,
La sopa és un aliment... És una menja gratis, no cobrem res. O sigui que després nosaltres tenim... uns bols, que farem uns bols de record o per poder menjar la sopa per poder anar col·laborant amb la sopa per poder fer, perquè sí que és veritat que no cobrem res, però és una menja en aquests moments que no és barata de fer, eh?
Perquè suposo que també heu notat l'augment del preu dels aliments quan sí, per exemple, us donen els diners per poder anar a comprar el menjar per fer aquesta sopa.
Sí, sí. Això és cert, ens donen diners per demanar, però tot i això, amb el que recollim no n'hi ha prou. Després hem de fer una rifa, hem de fer vendre una mica de merchandising amb uns bols, unes culleres, no? I intentar fer-lo, i l'Ajuntament lògicament després també hi col·labora, no? Com no pot ser menys.
Exacte. Jo el que volia preguntar també és com s'implica la població de Verges en aquesta activitat que feu ara pels vols per Carnaval. Com s'implica la societat de Verges? Hi participa molta gent com a voluntària a l'hora d'organitzar-la?
Bueno, a la colla de la sopa som uns 40, entre 40 i 50 persones.
Ostres.
Sí que és veritat que col·labora tot el poble, no?, per fer la sopa, perquè tothom col·labora o amb diners o amb producte per poder-la fer. Sí que s'impliquen. Nosaltres pensem que és una de les festes més importants de Verges. Després de de la processó, és una de les festes més importants de Verges, la sopa.
Potser...
Avui, demà a la plaça, hi posarem entre 2.500 i 3.000 persones a Verges per la processó, és el que hi ha, també entre 3.000 i 4.000. No? Però sí que és veritat que la festa de la sopa la viu més el poble de Verges que la processó. La processó la fem el poble de Verges. La sopa la disfrutem.
Exacte, és un, com a vegades que diuen la festa major d'hivern, en diuen, d'aquest tipus d'actes, que al final és la població qui n'acaba gaudint.
Exactament.
Jo el que volia preguntar també és, sou una quarantena, cinquantena de persones que treballeu en aquesta associació. Per què és important aquesta feina dels voluntaris quan es tracta d'organitzar actes com, per exemple, la sopa de Verges?
Jo penso que, pensem nosaltres que si no hi hagués voluntaris, aquests actes ja no es farien, perquè aquests actes valdrien molts diners fer-los, perquè per fer una sopa per 3.000 persones necessites 50 o 60 persones, a part dels ingredients, si haguessis de pagar sous, haguessis de pagar per poder-ho fer, seria impossible. O sigui, l'única manera és poder seguir la tradició, intentar passar-la en els nostres fills i nets i tot el que vingui darrere perquè no ho deixin, perquè és una festa molt maca. Però, si no hi hagués la voluntarietat, jo penso que seria impossible de poder-ho fer.
I ja per acabar, és que ara ha parlat dels joves i dels nens a Verges. Hi ha la voluntat per part dels joves de seguir amb aquest tipus de tradicions que caracteritzen tant el poble?
Sí, jo penso que sí. El que passa que abans potser començàvem més aviat que ara, perquè abans quan nosaltres érem joves o érem petits no teníem masses coses a fer i no teníem tantes, no hi havia tantes possibilitats com ara, i de seguida ens anàvem amb el papa o amb el pare o amb l'avi cap a la sopa perquè no teníem res més a fer, i ara tenim més coses i potser comença una mica més tard, però sí, els joves s'impliquen com no volen perdre aquesta tradició.
Doncs nosaltres ho celebrem perquè de debò que és una tradició que creiem que ha de seguir endavant, i convidem doncs els oients que ens estiguin escoltant a visitar Verges demà i gaudir d'aquesta menja tan tradicional d'aquest carnaval. Moltíssimes gràcies, senyor Josep Maria Font, per venir aquí a Ràdio Capital i explicar-nos una mica més sobre la sopa de Verges. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i esperem que sí, que vagi molt bé, i esperem que tothom que vulgui venir serà molt benvingut.
Doncs deixem això apuntat. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies i bon dia.
I continuem el supermatí amb una mica de repàs esportiu, i és que pel que fa als esports del cap de setmana hem de començar parlant d'un Bisbal Bàsquet que continua intractable, i és que hem de parlar del nou triomf dels bisbalencs que els referma en un lideratge merescut al capdavant de la Lliga EVA. El Montbus Igualada visitava el Pavelló Vell amb ganes d'estroncar la ratxa dels locals, i certament van ser capaços de complicar molt les coses durant els dos primers quarts de partit, però a partir del tercer període el Bisbal Bàsquet va imposar la seva llei per acabar guanyant un duel per 10 punts de diferència, Sergi.
A la represa, i comandats per un enorme Jaume Soler, que va acabar el partit amb 30 punts i 5 triples, el Bisbal Bàsquet va començar a decantar la balança. Al final, victòria per 10 punts de diferència, 77-67, que suposa la 17a en 18 jornades. Uns números que mantenen l'equip de la Bisbal d'Empordà com a líder una setmana més. Ara vindran dos partits seguits fora de casa, el primer aquest proper dissabte a la pista del Quarte de Huerva.
Doncs veurem si tenen més sort que els equips de Girona, perquè malauradament hem de parlar de la clara derrota del Girona al Bernabéu. Un Girona desconegut que va caure amb claredat al camp del Madrid per un contundent 4-0. Els gironins no van poder contrarrestar un equip comandat per dos noms propis, Bellingham i Vinícius. Ells dos van capitanejar la golejada i van deixar el Girona a 5 punts del lideratge de primera divisió.
Els de Carlo Ancelotti van dominar el maig des del primer instant i no van donar cap opció als de Mitchell. Ara ja tenen 61 punts, 5 més que els gironins, que es mantenen com a segons classificats. Vinícius, Bellingham per partida doble i Rodrigo van ser els golejadors d'un partit sense massa història.
I el bàsquet Girona cau també de manera clara a la pista del Morabanc Andorra. Derrota inapel·lable pels gironins de 93 a 66. I és que l'efecte Karastiskis, després de dos partits amb clars signes de millora, es va diluir de cop davant dels andorrans. El tècnic grec té molta feina per endavant encara. L'aturada de la Lliga ACB entre la Copa del Rei i els partits de la FIBA ha de servir per cimentar l'equip de cara al tram decisiu de la temporada.
La imatge dels gironins a la pista del Morabanc va ser decepcionant. L'inacceptable parcial de 30 a 2 entre el primer i el segon quart va condemnar definitivament l'equip entrenat per Katsikaris. Els 27 punts de diferència al final del partit no deixen cap dubte. Cal millorar i molt, si no, la permanència es convertirà en una utopia.
I abans de continuar amb el repàs informatiu, escoltem una mica de música amb Maneskin. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. Riding high. When I was king, I played it hard and fast, but I had everything. I walked away, you want me then, but easy come and easy go, and it would end. So anytime I bleed, you let me go, yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know, but the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah, ra-da-da-da, cause I'm begging, begging you. Put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. And put your loving hand out, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be. The shadow all my life was dragging over me. A broken man that I don't know won't even stand, I never stand to be my soul. Why we chilling? Why we chasing? Why the bottom? Why the basement? Why we got good shit? Don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to find the good. I went up in a feature town where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can't give it away, you have, and you take the bait. But I keep walking on, keep moving the door, keep open for. Then the door is yours, keep also home. Cause I'm the one that left in a broken home. Girl, I'm begging. Yeah, yeah, I'm begging, begging you. Put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you. So put your love in the hand now, darling. I'm finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, but your face is black. I'm begging, begging you. Put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you. So put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. So put your loving hand out. I com cada dilluns, acabem el supermatí parlant una miqueta més de llibres, i per això ens visita la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com comencem la setmana?
Bueno, desorientada, perquè això de que treballem el dilluns i sigui festa el dimarts, no sé quins pobles de la zona serà festa avui, ai, demà, però aquí es fa festa pel carnaval i, bueno, per mi és una festa molt perduda, vull dir, no m'interessa.
Bueno,
no especialment,
mira.
Saps? I bueno, i per altra banda, dius, ostres, què faig? No ho pots aprofitar per gaire res,
no,
un dimarts així, anar, no sé. Al final, el que feien abans la gent, quan tenien peles, que era anar a comprar a Girona, te'n recordes?
Ah, sí, sí. No, sí que ho feia.
Quan era festa local, la gent es trobava al Corte Inglés quan era conegut o quan era més una novetat.
Sí.
Ara em sembla que ningú es troba enlloc comprant, no? Però vull dir que... poder passejant, però és que és el típic dia que dius, bueno, aprofito per anar a un lloc que és obert, perquè aquí està tot tancat. A més, és una festa que no, a nivell comercial no és permès obrir, que n'hi ha unes que sí, d'altres que no. I bé, en fi, tot això que deixa de ser curiós.
Sí, exacte. I, clar, parlant de curiositats, de quin llibre
mira,
parlarem avui?
Avui us parlaré d'un llibre que, just quan hem decidit parlar-ne i quan hem pensat que era una bona idea d'explicar-vos, m'he donat compte que ens havien enviat l'editorial com a avançament perquè anéssim llegint, que això és una cosa que ens fa de tant en tant algun editorial i ens fa molta il·lusió perquè ens prepara, podem donar una ullada. En el moment de sortir molta gent ho fa. T'arriba un llibre nou avui i el mateix dia et diuen què tal està aquest llibre. I vull dir,
no dona temps.
Només hem vist la portada nosaltres, saps? Doncs hi ha editorials que ens els envien un mes abans o així. Aquest ha sigut el cas del càsting de l'Antònia Carré Pons. Però no estarà a la venda fins demà passat. Aquí mateix, vull dir, és aquí a tocar. Espero que després de la intervenció que tenim ara a la llibreria, no, la gent no corri a la llibreria a comprar-ho, perquè encara no hi és, i per la qual cosa em disculpo, perquè no havia passat mai, vull dir, sempre ens hi mirem molt, saps? Precisament és una mala publicitat fer això. Per tant, ho deixo molt aclarit des d'un principi. Està a punt d'entrar a les llibreries un llibre que està ple d'humor, molt simpàtic. L'Antònia Carré Pons, ara també des de fa uns 3 anys, crec, és que el temps també ens passa molt ràpid, és editora de Cal Carrer. Cal Carrer és una editorial que l'haureu vist ja a les llibreries, que el seu logo és un porquet, bueno, o un porcàs, però en petit. És un porc adult, però amb un dibuix petitó. I és perquè allà abans era una carnisseria. Més que una carnisseria, sí. Xarcuteria, carnisseria, xarcuteria.
Mm-hmm.
Doncs ella ara té una editorial, però és autora i les seves obres estan principalment a l'editorial de Club Editor. Mm-hmm. Llavors, el càsting és una història... Podríem dir una novel·la, però és que la podríem imaginar com una obra de teatre o com un conte llarg. És una obra curteta. Si vosaltres visualitzeu una mica els llibres de Club Editor, tenen dos mides, una mida que fa més o menys més d'un pam i una altra que justeja, no fa ni els 20 centímetres.
Ostres.
Doncs és un d'aquests petitons i hi ha 146 pàgines. Ho explico també perquè molta gent, a vegades, o viatges amb tren encara que ara deien que anaven amb e-books. Últimament he tornat a veure llibres en paper en els trens, la qual cosa fa molta il·lusió. Doncs, és un d'aquests llibres que fa 18 centímetres d'alt, vull dir que és petitet. I es llegeix com un, bueno, com un sorbet a l'estiu.
Molt fresc, eh?
Sí. La història són dues dones que ja són grans, viuen juntes des de fa anys, deduïm i sembla, i en algun moment es detecta la complicitat d'una parella romàntica. Una d'elles és una dona molt extrovertida, que és actriu, perquè diu que la que és actriu és tota la vida, i el llibre es diu El càsting, no perquè aquesta actriu, precisament, hagi de fer un càsting, sinó perquè han decidit llogar una habitació, van just a despeles, vull dir, tenir companyia també els hi sembla una bona idea. Això de dir, bueno, va, posem algú més jove a casa, que si ens passa alguna cosa potser ens pot ajudar, i volen llogar una habitació. Llavors fan un càsting a les persones interessades en llogar aquesta habitació. El llibre no té res de descripció, perquè la gent que li avorreixen les descripcions no n'hi ha, o sigui, tot és un, tot són diàlegs.
No és com Tolkien.
Has de saber quina parla, perquè a l'altre li diu el nom, però vull dir, si no, podríem no saber-ho. L'Antonio això ho fa molt i molt bé, o sigui que sense guions, sense espai, sense explicar en quin sentit diuen les coses, és diàleg, 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 tota l'estona. I ja us, per això també aquesta agilitat en la lectura i aquesta... aquest estil tan dinàmic que té el càsting. El llibre més és supersimpàtic perquè és totalment fúcsia i la portada doncs, és la plaqueta aquesta, la claqueta, em sembla que es diu, que posen que fan en el cinema.
Sí,
per,
sí, sí.
Doncs aquest és el llibre que us recomanem, a la venda 14 de febrer, Dia dels Enamorats.
Ah, mira, una bona lectura.
Avui no, ni demà tampoc. I ja us dic, Antònia Carrer-Pons, Carrer-Pons escriu amb guió, és a dir, allò és un nom compost, un cognom compost, i l'editorial és Club Editor.
Em fa gràcia perquè penso en el llibre i 146 pàgines, això ha de ser lleugeríssim de llegir, i el que dèiem del transport públic, cada cop hi ha més llibres físics. Crec que les màquines a les biblioteques, llibreries, sembla que costa, eh?
Sí, 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 però mira, vull dir, a vegades ens hem trobat amb obres una mica feixugues que ja no te l'emportes, o bé, quan saps que estaràs poca estona en un lloc, un llibre, saps que, bueno, t'hi has d'introduir, no? Has d'estar una mica més concentrat, has de... Clar, si no tinguéssim res més, com fa 20 anys, sí que ens l'emportàvem el llibre, però el mòbil ara te permet aquesta distracció d'aquest 10 minuts, un quart d'hora. El mòbil és el rei del mambo, vull dir, vagis on vagis, la gent ja no aixeca el cap. I ara amb els auriculars és que ni et veuen ni et senten, no? tothom està entotsolat en el seu món i bueno, no sé, és impressionant perquè vas caminant per Barcelona i tothom mira avall, o sigui, no, la gent no mira frente, no veuen res, bueno, no sé.
No, és veritat.
Sí, canviarà.
No, i... trobo que és prou divertit el llibre, tenint en compte que estem parlant d'un càsting per entrar en un pis, i que últimament això de fer un càsting per entrar en un pis, almenys per la gent jove, s'està veient bastant, perquè les condicions que et posen a l'hora de poder entrar a viure en algun lloc realment són complicades, i tinc curiositat per saber com van els càstings.
Com els entrevisten i què volen. Bueno, de tota manera, elles dues es diverteixen molt fent aquest càsting, vull dir que no tenen, esclar, a veure, són dones grans, jubilades, que no han de donar raons a ningú, per tant, no tenen pèls a la llengua, diuen el que pensen. Són dues dones lesbianes, divertides, simpàtiques, cultes, que estan disposades, doncs, bueno, a això, llogar una habitació, però, bueno, el que entrin allà, que es prepari, perquè vull dir, no entrarà pas a una casa gaire normal, en el sentit de especialment tranquil·la, pensant, ui, aquestes dues velletes, no, per favor, que són molt llestes, saps? Vull dir, es diuen Paula i Ernestina, i l'Ernestina és l'actriu que, a més, ella es vesteix per l'ocasió, o sigui, és capaç de posar-se un vestit de lluentons i un barret per entrevistar, doncs, en el nòvio o nòvia de l'habitació que volen llogar. En l'editorial Club Editor, on a la seva web, mirant l'Antònia Carrer-Pons i tal, que diu el llibre que surt, a baix hi ha com unes etiquetes que te dirien què s'assemblen a aquest llibre. Sí. I elles han posat, l'editorial ha posat comèdia, compartir pis, diàleg, humor, jubilades, lesbianes, belles amb B baixa, trobar habitació, teresines, riure i plats bruts.
Ostres!
Aquestes serien les etiquetes que podrien
definir
acompanyar
llibre, no?
Doncs, aquest llibre.
Doncs...
Ara, està clar que gent jove, tant que vulguis, perquè, vull dir, són d'aquestes velles que tenen l'esperit jove tota la vida, Vull dir, que ningú s'espanti i es pensi que l'heu de llegir a partir de 60 anys.
No, exacte,
llibre,
no.
Això,
Jo crec que l'audiència que tenim aquí, almenys parlant per mi, crec que ens agrada molt plats bruts i recordar, doncs, bueno, les tresines també són sí. molt divertides. No sé si podem recordar un últim cop el títol del llibre?
Sí, el càsting. El càsting, el llibre es titula El càsting. L'autora és l'Antònia Carrepons i a l'editorial Club Editor.
Doncs deixem tot això apuntat i deixem feta la recomanació d'aquest dilluns. Moltíssimes gràcies i ens tornem a veure. Adéu, adéu.
Molt bé, bon dia. Adéu, adéu, adéu.
Amb un ambient fred i temperatura màxima que arribarà fins als 16 graus. L'estat del cel serà variable amb estones de temps assolellat, però també es creuaran bandes de núvols deixant un cel transitoriament parcialment ennuvolat. Pels propers dies, en general, predomini del temps assolellat i amb temperatura més elevada, sobretot de cares a dimecres.
I nosaltres ens acomiadem aquí d'aquest supermatí que hem fet Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i emetem a Ràdio Bisbal. Que passeu un molt bon dilluns. Adéu!